En el magazín d'Entre Nosaltres compartim els millors moments de la setmana en la veu dels protagonistes. Sempre ens agrada sorprendre't. Et portem els nostres personatges del dia, perquè en Ràdio Pego som de casa. Molt bona vesprada, benvinguts a Entre Nosaltres.
Ràdio Pego, som de casa. En la 100.8 de la freqüència modulada, cada setmana a les 7 de la vesprada.
Entre Nosaltres, amb Xavi Llopis.
Tots i totes, benvinguts, benvingudes, una setmana més a Entre Nosaltres. A la direcció de presentació, un servidor, Xavi Llopis, i allí, al control tècnic, estava el nostre company i tècnic de so, Vicent Morera, que sense ell no podríem tirar avant cada setmana el nostre programa. Com saben, Entre Nosaltres és un programa que es caracteritza per realitzar entrevistes de tu a tu, ja siguen de forma presencial, així al nostre estudi, o a través de les diferents plataformes de videoconferència. Avui la nostra protagonista serà la periodista Susana Lliberós, que parlarem amb ella per videoconferència. Però abans anem a escoltar lo nou de Pep de la Tona, Dies de Cirera i Alegria, i en acabar xerrem amb la nostra protagonista d'avui.
Dies de cirera i alegria, soques d'olivera que s'escampen a l'ombria de la vall. Cor de pedra seca, marges de combat, corre cavallera, l'aigua neta, gol avall. Niu de les estrelles, cau del nostre temps. Dies de cirera i alegria, vens la primavera i la muntanya s'il·lumina quan somrius. Sol primer del dia, mar de núvols prims, puges decidida, una altra senda, un altre cim. Filla de la terra, ulls a l'infinit, s'escolta en el vent. Envertarem amb material d'amor cançons, cançons de festa, combat i refugi. Rebrotarà de cirerers la llum del sol. Caiguda del cel, la vall sencera. Caiguda del cel. Dies de cirera i alegria, balla la sola migdia i arreplega el teu caliu. Vespres de vigília, dies de convit, passes de formiga que s'afanyen a florir. Filla de la terra, ulls a l'infinit, s'escolta en el vent. Envertarem amb material d'amor cançons, cançons de festa, combat i refugi. Brotarà de cirerers la llum del sol. Caiguda del cel, la vall sencera. Caiguda del cel. Caiguda del cel, la vall sencera. Caiguda del cel.
Viu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana de 19 hores a 20 hores de la vesprada a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Entrevista.
Ha plegat el moment per a l'entrevista i ja feia temps que teníem ganes de rebre a la pròxima convidada, a la periodista i presentadora del programa Pròxima Parada, Susana Lliberós. Benvinguda entre nosaltres, benvinguda a Ràdio Pego i gràcies per compartir aquesta xicoteta estona amb nosaltres, amb tota l'audiència d'una xicoteta ràdio local com és Ràdio Pego. Benvinguda.
Moltíssimes gràcies a tu, salutacions a tots els vostres oients i un plaer i un honor. Bueno, fa 3 dies que no sóc la presentadora de Pròxima Parada, però com si ho fora, perquè ja no està el programa en antena, però per això és un gust també xerrar amb... Les ràdios locals són la base de tot. Vull dir, la majoria comencem o comencen en ràdios locals i ahir és on es fan, on agafa fusta, no? Vull dir, que són meravelloses. Gràcies.
Susana, anem a començar per el principi. Com et vas interessar per el món del periodisme?
Doncs no sabria dir exactament. A mi sempre m'ha agradat escriure. Jo recordo de xicoteta que m'agradaven molt els informatius, m'encantava Informe Semanal, però no tenia una vocació clara de periodista. I quan ja em vaig fer gran, bueno, que havies de triar, no?, a final de l'institut i a la universitat vaig triar sobretot periodisme perquè era el que més s'assemblava a una carrera on poguera escriure. Hauria hagut de triar filologia, segurament, però pensava que no em veia com a professora i no li veia moltes més decides i vaig pensar, bueno, el periodisme, no? Ahí pots escriure també, no?, i contar la vida i un poc per això va ser.
La teva primera incursió va ser, com ara, no?, en el món de la ràdio i va ser en Ràdio Castelló, en cadena SER, presentant... desempenyant feines com a redactora d'informatius i programes.
Jo, en realitat, sí, feia de tot. És on vaig agafar totes les taules que suposadament ara tinc en major o menor mesura, no? Les primeres pràctiques, recordo que les vaig fer a Ràdio Espanyola, un desastre, no?, però estava supernerviosa i, bueno, allò eren 4 cosetes, no? Però després la primera feina que vaig tindre seriosa vaig començar en pràctiques a Ràdio Castelló, a la cadena SER, i em vaig quedar allà i vaig continuar allà fins que vaig fer el salt a Canal 9 i allà feia de tot, ho vaig aprendre tot. El primer dia tremolava d'haver de parlar i vaig fer de tot, informatius, vaig passar també per tots els horaris, m'alçava de matinada, tornava a casa de nit, vaig fer entrevistes, vaig fer magazine, vaig fer informatius... vaig fer de tot, que és com s'aprenen a fer les coses, de veritat. A poquet, sí, va ser la meva casa mestra, la SER de Castelló. Mm.
És veritat que tu deies, no?, que tu, com ens contaves al principi, que t'agradava molt escriure, per això vas escollir un poc la carrera de periodisme, però el teu primer poemari que publiques va ser Celes, que va eixir l'any 2008 amb l'editorial Viena Edicions. Què t'agrada més, ser poetessa o ser periodista?
Ara per ara, totes dues van unides. Vull dir, no entenc la periodista que sóc sense ser poeta. I una em fa falta per a sostindre l'altra, no? Ser periodista a seques, en el món en què vivim, a mi em resulta dur. És veritat que jo aposto sempre per un tipus de periodisme amb una mirada poètica de la vida, que per a mi és un periodisme molt social, amb base en la cultura i en totes aquestes qüestions, no? Però jo me sent més, si m'he de sentir, com a sentir-me, no amb què em guanyo la vida, però si m'he de sentir, me sent més poeta que periodista. En realitat, el que m'agrada és comunicar i jo crec que és ahí en, on conflueixen les dos vessants, no? M'agrada explicar coses i m'agrada explicar-ho amb una visió concreta sobre el món, no? Amb sensibilitat, crec jo, i empatia. I amb una visió crítica, imprescindible.
És veritat que has compaginat, com deies tu, no?, l'estar cada dia al capdavant d'un programa de ràdio com era Pròxima Parada fins fa uns dies, fins que l'últim programa que es va emetre va ser el passat 8 de març, amb la teva faceta com a escritora. Com ho has pogut portar tot al capdavant?
Doncs la veritat és que m'ha costat en el sentit que quan entres en la voràgine i en la dinàmica diària, en una rutina que t'arrossega moltes vegades, tant si t'agrada com si no, encara que t'agrade, entres en una rutina que et costa tindre temps per altres coses que no siguin la feina quotidiana, el portar-la a casa. Jo soc mare d'una nena de 8 anys que tira endavant sola i com puc, amb l'ajuda, per descomptat, dels meus pares i de la meva germana, però que al cap i a la fi és per a tu, no? La casa, la nena i la feina. I trobar hores per a escriure, jo necessito llegir també quan escric, és una feina conjunta, no? És trobar un moment per a tu, en què busques el silenci i de més. I aleshores he estat molt de temps sense escriure. Fixa't que tu has dit que Celes, el primer llibre que vaig publicar és del 2008 i jo ja feia anys que estava treballant a la SER i allà precisament vaig estar emmudida poèticament durant molt de temps. És a dir, que jo havia escrit durant els anys de la facultat, de la universitat, però no publicava res perquè no tenia temps per a prendre-m'ho seriosament. I el primer llibre va ser com una catarsi, on havia d'abocar molts sentiments que durant molt de temps havien estat aferrant-se dins del cos i del cap. I en 2 mesos vaig decidir ser lliure en un canvi de feina, quan ja vaig deixar la SER i vaig començar a treballar a Canal 9. Disposava d'un horari més assequible i encara no tenia la meva filla, i és ahir on vaig parir i ser lliure en un parell de mesos. I a partir d'ahir doncs, han vingut més a poc, quan he tingut temps, quan el cos m'ho ha demanat i el meu cap ha sigut capaç, no? Però vas compaginant com pots, vull dir, vas fent com et dicta la vida, no?
Susana, anem a fer una de les primeres parades musicals. I com jo sempre expliqué a l'audiència d'Entre Nosaltres, aquest programa, diguem que es va concebir durant la pandèmia, perquè fèiem les entrevistes com estem fent-la amb tu, a través de les diferents plataformes que hi ha de videoconferència, Zoom, Skype. I diguem que es deixava un poc als nostres protagonistes que escolliren la música que volien escoltar durant l'entrevista. I Susana ha escollit pues, una de les primeres cançons que anem a escoltar, a veure si ho pronuncio bé, perquè jo amb els idiomes no em porto molt bé. I és de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Escoltem a Leonard Cohen i continuem xerrant amb la nostra protagonista d'avui, Susana Lliveros.
burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Entre nosaltres, cada setmana de 7 a 8 de la vesprada serà una festa on xerrarem i ens divertirem en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Ahí estem escoltant aquesta cançó. Susana, jo sempre es pregunto als meus convidats què significa un poc les cançons que sonen durant l'entrevista. Què significa aquesta cançó per a tu, de Leonard Cohen?
Doncs mira, és complicat quan et diuen tria una cançó o un parell, com has fet tu, no? perquè n'hi ha moltes cançons que formen part de la banda sonora de la teua vida, però com calia triar, i també és un bon exercici perquè no en els mateixos moments de la teua vida, en cada moment tries les mateixes cançons, vull dir. I Leonard Cohen, d'entrada, que era un poeta meravellós, que m'agradava molt musicalment, la veu, les músiques són obres d'art per a mi totes, però Dance Me to the End of Love em suggerís tantíssim, és ballem fins que l'amor s'acabe, no? Vull dir, ballem, és com viure esta vida sense amor. Amor per totes les coses, no parle d'un amor romàntic, parle de l'amor cap als teus amics, cap a les coses que fas, de l'amor per la naturalesa, de l'amor per les hores que passen, de l'amor per els xicotells detalls que són els que en realitat fan gran la vida, no? I és que en realitat al final el que ens salva en el fons i en la superfície és l'amor. I jo sent les primeres notes d'esta cançó i hi ha una cosa que és molt, molt visceral, que és molt de pell. A mi se m'erissa la pell i aquelles cançons que et produeixen això moltes vegades no cal ni argumentació ni justificació. És aquesta cançó a mi em posa del revés. Doncs un poc seria això per a mi, esta cançó de Leonard Cohen.
Tu deies que abans, mentre parlàvem de celles, que diguem que quan estàs treballant en la primera etapa teva a Radio Televisió Valenciana, diguem que vas tindre un poc més de temps per poder escriure poemaris i en 2013 publiques el teu segon poemari, el teu segon llibre de poemes, Compàs d'Espera, amb una editorial valenciana, Editorial Germania, d'Alzira. Diguem que ahir vas treure un poquet més de temps, no?, per poder escriure.
Sí, i és que ara no recordo si va ser... Recordeu que, bueno, és la segona vegada que faig una parada forçosa treballant per a la ràdio i la televisió autonòmica. En aquell moment es va produir, abans del tancament, un ERO, i en la primera tanda de l'ERO vaig anar jo i em vaig quedar a l'atur. I aleshores vaig aprofitar també aquell moment, ja tenia alguns poemes escrits, però per acabar-li de donar forma i amb la inestimable ajuda en aquell moment de Manel Alonso, tirar-lo endavant i sí que tenia més temps. I després, durant aquest temps de parada en què vaig estar a l'atur, va néixer també el llibre dels espills, que és el tercer poemari. Vull dir que moltes vegades, gràcies a les estones de més poca feina, no?, tot passa per alguna cosa i si una cosa, doncs això que diuen, es tanca una porta i s'obre una finestra. I quan se m'han tancat portetes professionals, he obert els grans finestrals de la poesia i hem anat compensant com hem pogut.
Susana, tu que has estat, no?, diguem, després d'aquesta xicoteta parada, no?, que va ser des de l'any 2013, que és, com tu deies, no?, que va ser una de les primeres amb l'ERO a l'anar-te en el carrer, publiques aquests dos últims llibres, Compàs d'Espera i Llibre dels Espills. Quina diferència hi ha entre els tres poemaris que t'has publicat, Celes, Compàs d'Espera i Llibre dels Espills?
I, bueno, el quart és El crit, que és l'últim que vaig treure l'any passat. I fixa't una cosa, bueno, en el primer hi ha una diferència molt clara, crec jo, és un llibre absolutament catàrtic perquè jo sóc la segona de tres germans i el meu germà xicotet va morir amb 21 anys de càncer i a mi aquella mort em va afectadíssim, com és natural, però necessitava traure-ho en paraules i vaig estar molts anys en què no era capaç i el moment de parada es produeix això, una catarsi absoluta en què jo parisc cel·les, no? I ahí hi ha molta reflexió sobre la mort i una cosa que en això es diferencia més de la resta, no? Jo crec que amb la resta el que tenen en comú és que són llibres també que no tenen cap pudor en mirar cara a cara al dolor, a la tristesa, però són poemaris també molt vitals, amb molta passió, on hi ha el desig molt present, el cos sempre està present, però segurament en aquest últim, el crit, en diferència amb els altres, el que ja és més maduresa, segurament poètica, i hi ha més maduresa poètica i sobretot més assumpció de com la fragilitat és absolutament bella i poderosa. Durant tots aquests llibres jo crec que he anat passant per aquest procés. Sempre hi ha una part on m'agrada capbussar-me en la part més oscura, segurament, no? Dels sentiments i de les persones i de la societat fins i tot. Però després ja en la segona part del llibre, que és una tècnica que utilitzo molt, primer parlo de determinades coses i ja com un finestral ple d'aire pur i d'amor i de vitalitat al final que ho salva tot, no? Sempre me quede en la part vital de tot.
Susana, arribar a la teva... et reincorpores, diguem, a punt, amb un magazín que ha estat en antena des de l'any 2018, si no m'equivoque, que és Pròxima Parada, fins al 8 de març de 2013. Heu estat en antena quants programes?
1.200 programes i 5 anys i mig, si comptem per temporades, ja saps que això de les temporades de ràdio funciona d'una altra manera, però 5 anys i mig, si comptem com a anys escolars, que conté jo des que tinc filla, no? De setembre a juliol.
Què ha passat pel cap de qui mani per a mitjan temporada dir lleve Pròxima Parada de la graella d'emissió? Què ha passat? Sabeu per què, per què no?
Doncs què ha passat pel cap de qui ho ha decidit? Jo voldria saber-ho. Què ens han dit? És que és per qüestions econòmiques. Què hi ha darrere? Voldria saber-ho amb certesa i poder-ho compartir amb tu, però no ho sé. El que és ben cert és el que ens havien dit, que no ha assegurat amb fermesa ni firmat, però sí amb prou seguretat que acabàvem la temporada. I arribaríem com cada any fins a tot el mes de juny l'acabaríem. I de cop i volta, amb menys de 15 dies d'antelació, quan feia un mes ens havien dit això, doncs ens diuen que no, que la direcció ha decidit no renovar Pròxima Parada per qüestions econòmiques, tot i que ens substituís un altre programa en què entenem que la gent també cobra, clar.
Clar, un programa, diguem, que s'emitia els caps de setmana estan ocupant la franja horària que ocupava Pròxima Parada. Però, vull dir, vosaltres, en aquests 5 anys i mig, era un programa de divulgació, un programa d'entrevistes, que heu estat al peu del canó durant la pandèmia fent ràdio de la mateixa manera.
Doncs sí, ha sigut un programa... allò de la pandèmia, amb tot el que va tindre de negatiu, que va ser molt, començant per les vides humanes que es van quedar pel camí i les seqüeles que encara molts tenen. Però si parlem en termes estrictament professionals i d'aprenentatges, que és com m'agrada parlar a mi també, allò va ser una revolució i un descobriment, i va ser un aprenentatge brutal. I efectivament vam estar fent ràdio amb la mateixa qualitat i amb la mateixa passió que fèiem des dels estudis quan podíem eixir al carrer. I durant tots aquests anys hem fet un programa no només de divulgació, jo crec que, bueno, sí, i al costat sempre de la cultura, però donant també visibilitat a causes que sí, que són causes socials, que estan ahí, que tots donen per fet, però precisament perquè formen part del nostre dia a dia, moltes vegades estaven silenciades, no? I crec que hem fet, sincerament, una bona feina. Com a mínim hem intentat fer una ràdio molt digna, amb molt de respecte cap a la ciutadania. Jo no puc estar més agraïda a estos 5 anys, als companys que he tingut, a l'oportunitat que se m'ha donat, a tot el que he après, que no t'ho pots imaginar. I la Susana que parla avui amb tu, No és la mateixa que va començar fa 5 anys i mig. I només són 5 anys i mig, que en la vida d'una persona tampoc és tant. Però l'aprenentatge vital, interior, és tan gran que no puc estar més que agraïda.
Clar, tu imagina't que jo sóc jo sol, no? Diguem, en la direcció, en la edició, en la presentació del programa, i vosaltres éreu un equip grandíssim al
Érem un
darrere
equip,
de...
sí. Érem un equip genial, que a més va anar canviant. Vull dir, la més veterana, per dir-ho així, érem Cristina Molina, la coordinadora i després directora, i jo. Vull dir, som les dos que estàvem des del principi. Durant aquest primer any hi va haver un equip, després dos, tres persones van ser substituïdes per un altre, per unes altres, i l'equip que teníem ara últimament estava format per molta gent jove. No sé si n'érem 10 o 12, ara no vull dir-te, perquè, clar, ahir saps que n'hi ha de tot, no? Vull dir, tu ho fas tu sol, pobre, i t'alabe tot el mèrit, els meus 10 per a tu. Però, clar, fer un programa diari de 3 hores, doncs això, n'hi ha molta més gent de la que sembla, no? Estem en antena bàsicament tota l'estona Joan Espinosa i jo, però van intervenint tots els companys que tenen secció i després hi ha altra gent que redacta, que guionitza i que no és en antena, no? I ha sigut un equip magnífic, gent jove, superpreparada, que ha crescut professionalment en Pròxima Parada, gent ja madura com jo, amb un bagatge però amb les mateixes ganes. Ha sigut un equip, de veritat, que jo crec que hem fet un engranatge molt xulo, molt xulo.
Jo recordo que quan va començar Pròxima Parada, conjuntament amb tu presentava l'actor Nelo Gómez,
Nelo
veritat?
Gómez, sí.
I, però de repente va aparèixer Joan Espinosa en la teua vida, no? Com a copresentador. Tot això és cosa de la direcció de la cadena. Com funciona? Explica'ns un poc.
Mira, va començar Nelo Gómez. Al principi volien dos presentadors. Jo presentava, però volien un copresentador. I van fer una sèrie de proves i quan va vindre Nelo jo vaig dir, home, jo vull Nelo. Jo no pinte res, m'entens? En les decisions puc opinar, però no decidis jo. Però sí, van estar tots d'acord. Nelo és un tio fantàstic com a actor i com a presentactor que ell es definís, no? I va ser una època molt xula, jo crec que em bastaven molt bé. Entre Nelo i Joan Espinosa va estar Gemma Juan, copresentant amb mi, meravellosa, amb qui he rigut molt, una persona grandíssima per dins, amb qui està de veritat molt a gust, amb qui a qui respecte moltíssim i a qui admire encara més. Vam tindre una etapa xula, però després, sí, són decisions de la mateixa productora, de Apunt, en què es posen d'acord i van substituir a Gemma Juan a proposta d'Apunt per Joan Espinosa. I en aquest cas van dir que havíem de ser els dos, els presentadors. I així ho hem fet. I jo crec que hem fet un tàndem molt bo. Joan i jo ens coneixíem de l'època de Canal 9 i no havíem treballat junts en equip, però ens coneixíem. I ara en aquesta etapa jo crec que hem tingut molta química, que hem fet un bon equip i que no sé, crec que m'hem bastat molt bé, la veritat.
Susana, anem a fer una de les altres parades musicals que fem al programa i anem a recordar, gràcies a la nostra convidada, al gran Ovidi Montllor, amb la cançó M'aclame a tu i continuem parlant amb la nostra protagonista.
M'aclame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un nom secret a consigna. Mare de pols, segrestada esperança. mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins. M'agafe a tu os que més estimava i canta el jorn del matí il·limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant en terra, vell futur, una augusta contrada, seràs el rem que fa pujar el pa, seràs el sol i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com fi on l'aurora comença, seràs forment escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre.
Entre nosaltres, amb Xavi Llopis, cada setmana de 19 hores a 20 hores en la 107.8 de la FM, a Ràdio Pego.
Ahí estem, escoltant el gran Ovidi Montllor. Susana, i ara que estàs tenint aquest temps, no?, per a la reflexió, per a descansar un poc i agafar forces, el veus pròximament en algun nou projecte a punt, en televisió, a la ràdio, que es puga contar?
No em veig perquè no tinc ni cap oferta ni es pot contar res, perquè no sé si algú t'ha pensat contar en mi. Han passat molts pocs dies, jo estic enllestint algunes coses que havia de fer, de algunes comandes d'escriptura, sobretot, que m'havien demanat i en això estic i fent de mare, que no és poc. Però no tinc, han passat tan pocs dies que no tinc... D'entrada no tinc cap oferta, ja t'ho dic, ni d'entrada ni d'eixida. Volia parar una mica i no sé a on em portarà la vida. Vull dir, em ve molt de gust embarcar-me en alguna qüestió poètica, però això ja saps que no dona de menjar, això és més per enriquir l'ànima. Però a nivell professional no sé encara per on aniré. Sempre va bé també parar, vull dir, jo ara ho agafo com un regal de l'univers per a parar, perquè moltes vegades tu no tens la força suficient per a fer un stop i repensar-te, i aleshores per això ho agafo com un regal. Bueno, et diuen para, encara que siga obligatòriament, doncs molt bé, jo pare, em repense, m'oriente i agafe forces i per a seguir avant, no sé cap a on, però avant sempre.
Susana, ha estat un plaer compartir aquesta estoneta amb tu. Dir-te que per a mi és un plaer poder parlar amb gent que es dediqueu professionalment al món de la comunicació, al món de la ràdio, perquè la ràdio, hi ha que dir-ho, i tu ho has dit al principi, qui comença amb una ràdio local és, diguem, com la base per arribar algun dia a estar en una ràdio professional.
Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies i un plaer molt professional, em sembla a mi, la ràdio que tu fas, Xavi, i la ràdio que es fa a totes les locals. Arribar a una altra ràdio suposa cobrar, que moltes vegades vosaltres ho feu per amor a l'art, però la professionalitat la tenim tant en un lloc com en un altre. Això no se t'oblide mai, però clar, l'objectiu de tots és doncs anar pujant esglaoneig, no? I et desitjo que ho aconseguisques tu també i mentrestant, siga com siga, que ho gaudisques. Per a mi ha estat també un honor haver xerrat amb tu una estoneta, per a tu i per als teus oients. Una abraçada enorme, molt agraïda.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, bona vesprada.
Del carrer i de tot el món sencer. Són les... Entre nosaltres també estem en les xarxes socials, a Facebook Entre Nosaltres i en Instagram @entrenosaltres_radiopego. Busca'ns.
Fins ací el programa d'avui. Si te l'has perdut, el pots tornar a escoltar cada dimarts a les 6 del matí o en www.radiopego.com o en el nostre canal d'iVox Entre Nosaltres a Radio Pego. Fins la pròxima setmana. Adeu!